Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que en 8 minuts ens situem al punt de les 9 del matí. Què tal? Salutacions. Primer de tot, bon any a tothom. Ara ens ho comentava la Júlia Julbe i l'Olma Giró. Les dades del Ministeri d'Infància i Joventut són clares. 9 de cada 10 adolescents tenen un mòbil amb accés a internet. I tots els que el tenen el fan servir per connectar-se a les xarxes cada dia. De fet, el 98% dels joves estan registrats en alguna xarxa social. Però tots aquests joves són conscients a tot el que s'exposen? Saben qui hi ha al darrere d'aquestes xarxes i, per tant, qui pot veure les seves fotos o saber fins i tot on estan en qualsevol moment? Clar, penjar tot el que fem a les xarxes ens exposa totalment davant de milers de persones que poden aprofitar-ho per fer, per exemple, ciberassetjament, xantatges sexuals o fins i tot per estafar-nos i treure'ns els diners. Clar, per protegir els adolescents i evitar que caiguin en aquestes xarxes, la companyia de defensa jurídica ARAC fa xerrades als instituts per donar eines doncs, justament als joves perquè estiguin preparats davant d'aquests perills i siguin conscients de quina informació doncs, donen ells mateixos a les xarxes. Avui aquí, al matí a Ràdio Estel, ens acompanya l'advocada Cristina González. Ella és una de les expertes que ofereix aquestes xerrades. Què tal? Molt bon dia, Cristina. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Cristina, explica'ns una mica, no? Perquè primer, bueno, bon any nou també.
Igualment.
Cristina, jo no sé si és el bon primer any. Dia de feina o ja estaves activada abans.
No, ja estava activada.
Ja estaves activada. Clar, quin és el primer avís, no? que doneu als adolescents en aquestes xerrades que porteu a terme?
Bueno, a veure, nosaltres el fet de fer aquestes xerrades també és una acció de responsabilitat social corporativa que fem a l'empresa ARAC i ho fem perquè, detectem, un dels nostres principis, dels nostres valors a la companyia precisament és acostar la llei a tota la ciutadania amb independència de la situació econòmica que tinguin. Part de la nostra població són els joves, els nostres adolescents i nosaltres veiem que els joves estan una mica indefensos a les xarxes socials. Són nadius digitals, tenen molta experiència amb les noves tecnologies, però no són conscients realment dels riscos que hi ha a les xarxes i el que volem nosaltres és això, acostar la llei també als adolescents, que coneixin quins són els seus drets si se senten amenaçats i també quines són les seves obligacions perquè s'ha de fer un ús responsable de la tecnologia.
Cristina, vosaltres que heu treballat amb aquestes xerrades, quins diries tu que és el que més desconeixen, no? Els joves?
Bé, a veure, no són conscients de el que suposa no tenir privacitat a les xarxes socials. No són realment conscients. Tenen molta curiositat, perquè quan comencem a fer les xerrades participen moltíssim. I no són conscients de les conseqüències legals i jurídiques que poden tenir una mala actuació, una mala informació que tenen. Nosaltres el que els informem és sobre els seus drets, si se senten assetjats com a víctimes, com han d'actuar, però també els informem de les obligacions, de les conseqüències legals i jurídiques que hi han per fer-ne un mal ús, perquè poden ocasionar perjudicis, poden ocasionar danys dels quals, per ser menors d'edat, no significa que no siguin responsables. Ho som perquè hi ha una llei, que és la llei de responsabilitat penal del menor, que és aplicable als adolescents i que suposa doncs, unes conseqüències, per exemple, el pagament d'indemnitzacions econòmiques que han d'assumir els seus pares si ocasionen algun mal a un tercer per comentaris que fan a les xarxes o per pujar unes imatges sense el consentiment i també, evidentment, en base a aquesta llei hi ha altres responsabilitats penals com una assistència psicològica o fins i tot un internament en un centre de menors. O sigui que hi ha conseqüències greus i han de conèixer-les.
Cristina, quina hauria, creus tu, que hauria de ser aquesta prioritat a l'hora de connectar-se a internet a través del mòbil, que jo crec que ens aniria, o sigui, que ens va bé tots. Adolescents i adults, no?
Sí. A veure, jo sempre els dic que som intel·ligents, hem de pensar, o sigui, hem d'utilitzar el sentit comú, no publicar tan ràpidament a les xarxes socials i no ho publiquem tot, no expliquem la nostra vida, no acceptem a qualsevol persona com a seguidor, respectem sobretot aquesta privacitat i, en definitiva, no fer aquelles coses que no ens agradaria que ens fessin a nosaltres mateixos, sobretot si som víctimes que no se sentin culpables, que demanin ajuda perquè no estan sols, que acudeixin als seus adults de referència, ja siguin els professors o siguin els seus pares o els seus tutors, un germà gran, i sobretot no respondre a les provocacions. És a dir, a vegades el silenci és millor que fer un comentari fora de to i que pot generar un perjudici.
Clar, però tot això es necessita, no, Cristina, una pedagogia molt forta, no? Per intentar, per dir...
Totalment.
És que vull dir, és vital, no? Tu deies tu aquest silenci que parla molt més, no? Que altres paraules que poden tenir més força, no?
Totalment.
Aquí
totalment.
Hi ha una força al darrere de molta feina, no?
Sí, per part de... i això és el nostre ADN com a advocats, és a dir, nosaltres com a advocats, i quan impartim aquestes xerrades a les escoles, el que volem és fomentar doncs aquest sentit de responsabilitat, el que volem és, complir la nostra responsabilitat una mica social que tenim i professional de protegir els drets dels més vulnerables, dels nostres joves, dels nostres adolescents. I la manera és connectar amb ells en aquestes xerrades, fer-los participatius, que reflexionin i a partir d'aquí doncs, que prenguin mesura.
Clar, vosaltres noteu que els pares tenen poc control, Cristina, sobre el que fan els seus fills a les xarxes? Teniu aquesta percepció?
Bueno, a veure, hi ha una mica de tot. Està el tema del control parental,
sí.
Val? Però tot i això sí que detectem en ocasions que molts menors tenen diversos perfils a Instagram. O sigui,
clar, potser, clar.
És que no tenen només un perfil, tenen diversos. Amb un, doncs potser estan els pares com a seguidors i poden observar tot el que pengen a les xarxes socials, però després en trobem que tenen més perfils, o sigui que no ens oblidem, són molt tecnològics, són nadius digitals i coneixen la tecnologia i la utilitzen i no són conscients dels riscos que poden assumir.
Creieu també que seria necessari que parlàvem dels pares, no? Si tenen poc o molt control sobre el que fan els seus fills a les xarxes, els pares també s'haurien... És necessari que es formin també, no, Cristina? Que tinguin eines per detectar justament que els seus fills estan en perill o saber com poden actuar si ells tenen, no sé, algun dubte, no?
Sí,
teniu aquesta percepció de que a vegades potser estem poc preparats, no?
Sí, és important que ells també coneixin els riscos que hi ha. A nosaltres ens arriben casos verdaderament que són greus, situacions en les que els pares són els últims a enterar-se de que s'ha produït una situació d'assetjament. Nosaltres, amb aquestes xerrades que fem a les escoles, també volem expandir-nos una mica i donar aquest suport també als pares i mares.
Clar, i de quina manera s'hauria de fer aquest suport, no?
Bueno, el primer és coneixement, informar-los de tot el que hi ha. O sigui, tot el que hi ha a les xarxes i a partir d'aquí doncs, establir eines de control parental amb els fills i sobretot explicar-los les conseqüències que tenen, perquè com he dit abans, hi ha conseqüències de les que també han d'assumir els pares, que són la responsabilitat civil, el pagament d'indemnitzacions i quanties que a vegades són importants perquè les víctimes pateixen moltíssim.
Quines són les principals preocupacions en aquestes xerrades, no? Que de ben segur que haurà sortit entre els joves, no?
Sí.
Quan es connecten a les xarxes socials, què és el primer que us diuen, no?
Bueno, és molt habitual que facin preguntes en referència al bullying i al ciberbullying. Sobretot se'ls informa que no s'han de callar, és a dir, que la víctima no està sola i que, evidentment, ho han de posar en coneixement del professorat perquè ells activin els protocols de bullying que tenen a les escoles i de ciberbullying. Sobretot que informin els pares o els seus adults de referència. També els preocupa molt el tema d'assetjament en els videojocs en línia. És un tema que plantegen moltíssim.
Explica'ns això, Cristina, perquè jo veig més peix amb això de... O sigui, ells ara, perquè clar, estan amb edat, no?, d'estar amb els videojocs i el que sigui, des d'allà també es poden assetjar?
Sí, tant. És el que es diu, el que es coneix tècnicament o jurídicament com a delicte de griefing i sí, això són avatars virtuals que es fan en jocs en línia i el que fan és atacar-te, assetjar-te en els jocs en línia o fins i tot enviar-te missatges que estan pujats de to per provocar-te, per no deixar-te jugar, perquè normalment els delinqüents que cometen aquests delictes de griefing no volen jugar, el que volen és molestar, incordiar i això és un tema que preocupa moltíssim i que es dona en molts jocs, és molt habitual, a mi em pregunten molt, està de moda el joc Fortnite des de fa molts anys.
Home.
El coneix tothom,
sí.
I els nens em diuen, és que jo quan jugo a Fortnite, clar, és que a mi em molesten i m'insulten i et plantegen tots aquests dubtes i nosaltres doncs els informem com han d'actuar i el que hem comentat abans, no alimentar el monstre, perquè ens entenguem. El millor és no intervenir en les provocacions i sobretot guardar-se totes les proves que tinguin. Per què? Perquè amb aquestes proves es pot acudir a la policia, plantejar la corresponent denúncia i a la policia hi ha unitats especialitzades en això per poder detectar aquests delictes i poder parar aquestes situacions.
Vosaltres també arran de les xerrades heu detectat justament, heu pogut identificar casos d'assetjament o violència, Cristina, algun concret?
Nosaltres detectar-ho no, però t'explico. Normalment, jo abans d'entrar en una xerrada, en una classe, li pregunto als professors si hi ha hagut algun cas d'assetjament o alguna situació de les que expliquem a les aules. Els professors ens informen i, evidentment, profundim una mica més en el tema en concret. Val? També sí que és veritat que, com a curiositat, quan jo estic exposant una xerrada, fent una formació d'aquest tipus dels perills a les xarxes, els alumnes, tu ja pots percebre, per la comunicació no verbal dels nens, dels adolescents, si se senten incòmodos amb un tema. Val? O sigui que, bueno, pots tenir més o menys una informació...
Els hi notes,
es
no?
Nota,
tot
es
allò
nota.
Que no diuen,
i
els hi notes amb aquesta
nota
comunicació
molt.
No verbal.
I també es veu el que participa molt, perquè li preocupa moltíssim el tema.
Sí.
I un tema així que a vegades, bueno, ens sorprèn a tots els advocats que participem en aquesta acció de responsabilitat social corporativa, és que ens ha passat que alguna vegada, al sortir d'una classe per entrar en una altra classe per fer una altra xerrada, doncs algun alumne surt de la classe i et ve i et dona una abraçada o et diu gràcies i et quedes com, uau.
No t'ho esperes, no?
No t'ho esperes, però bueno, penses, ha servit d'algo.
Clar, a tots els adolescents, perquè això no t'ho hem preguntat, Cristina, no? A quina edat, perquè això també s'ha parlat molt, és el debat dels debats, no? Uh-huh. A quina edat els adolescents, els nostres adolescents, haurien de començar a tenir xarxes socials?
Bueno, això és un debat. Parles amb professionals també que ens dediquem a lo mateix. Bueno, hauria de ser el més tard possible, la veritat. Més enllà dels 16 anys seria... seria lo adient. Estem pendents de que surti aquesta llei que reguli doncs, tot això, però sí que et dic que actualment la societat i per els avenços tecnològics els nens disposen de smartphones d'accés a internet de forma molt, molt fàcil i cada cop amb edat més jove. O sigui, que penseu que les xerrades que fem nosaltres les fem a nens d'entre 14 i 17 anys. O sigui, que hi ha nens amb 14 anys que ja tenen el seu smartphone, tenen accés a internet, tenen ja xarxes socials i, bueno, o sigui que és cada cop més amb edat més jove.
I els perfils d'adolescents més vulnerables, Cristina? Perquè, clar, sempre hi ha, no?, aquests
sí.
Perfils.
Mira, et podria dir que et sorprendries, perquè a vegades veus perfils de nens que semblen amb caràcter molt fort, molt segurs de si mateixos.
Sí, que diries, aquest segur
que no
li passarà res.
Doncs sí. Perquè a vegades el més segur, el que se sent més segur i que ho sap tot i que ho coneix tot, precisament és el més confiat amb les xarxes socials. Per què? Perquè és més participatiu. És un nen o una nena més obert en el sentit del seu caràcter i la veritat és que et sorprendries. No hi ha un perfil en concret.
Clar, vosaltres heu detectat, ara que parlàvem de perfils adolescents, no?, més vulnerables, per l'altra banda, heu detectat perfils de potencials assetjadors, també, Cristina?
Nosaltres des de les aules no ho detectem, però sí que per al que ens comenten el professorat, quan entrem i quan preguntem si hi ha hagut algun cas, solen ser perfils que ja tenen uns antecedents familiars o, bueno, són famílies potser que viuen en un entorn menys segur, més desestructurat. Evidentment, són perfils que s'ha d'anar amb més cura.
Estem parlant amb la Cristina González, ja fa una estoneta, ella és advocada d'ARAC i conferenciant d'aquestes xerrades de fets i drets. Recordem que la companyia de defensa jurídica ARAC fa aquestes xerrades als instituts justament per donar eines als joves perquè estiguin preparats d'aquests perills i siguin conscients, no?, de tota la informació que ells donen a les xarxes. Una darrera pregunta que et volia fer, Cristina, després et convidaré a veure si et pots quedar una estoneta més, que afegirem a aquesta tertúlia avui al matí a Ràdio Estel, per ser la primera tertúlia de l'any, en aquest 2 de gener, la Montserrat Nebrera, també el Carles Fernández i la Carla Torró. Però per un adolescent que estigui amb problemes o que estigui sent víctima d'algun abús a les xarxes, quins recursos, Cristina, té per sortir-se'n i, sobretot, què li recomanaries, no?, tant a ell com als pares?
Bueno, jo el que recomano, sobretot, és parlar-ne del tema del problema que tenen, que no es callin, que contactin amb el centre escolar perquè tenen accions d'ajuda a aquests menors que se senten assetjats, que se senten amb aquestes situacions tan, tan problemàtiques, sobretot que ho posin en coneixement, el que he dit, dels seus adults de referència, dels seus pares, i els pares el que faran és prendre mesura, atenció psicològica, ja no només atenció psicològica, sinó si tu has fet una cosa que no està bé a la xarxa social i has ocasionat un mal a un tercer, és a dir, que no ets la víctima, sinó que has fet un mal ús de les xarxes socials, en aquests casos els pares contacten amb advocats especialitzats en temes de menors per evitar que, si hi ha un judici de menors, intentar d'alguna manera negociar amb la família de la víctima i amb la víctima demanar perdó, sobretot prendre mesura de sotmetre amb un tractament psicològic, a un seguiment, no ho tornaré a fer i és la manera d'evitar que hi hagi mals més grans.
Ara sí que et faig la darrera pregunta. Sí. Es pot fer un bon ús de les xarxes socials?
Es pot fer un bon ús de les xarxes socials. Les xarxes socials tenen moltes avantatges, es pot fer un bon ús. Hem de ser conscients de que sempre hi ha un perill, però es pot fer un bon ús, evidentment.
Cristina, va, et quedes amb nosaltres una estoneta més?
Vinga.
Et sembla? Nosaltres anem a publicitat i a la tornada iniciem el temps de tertúlia. Avui amb la Montserrat Nebrera, que és directora de l'Institut Carlemany de la Universitat Internacional de Catalunya, la Carla Torró, subdirectora del diari Ara, i el Carles Fernández, assessor en comunicació. Ara tornem.
Ràdio Estel.